DJ Domínguez. Atrevo a ir. Aquí me ayudo.
Aquí Neus Rosés.
No te veo con paz.
Tu Neus Mulli.
Vaig a menjar-me una hora molt de la peluqueria.
Canvi. Visca la ciència.
Endavant, Barça.
El búnquer.
...1925, Torrance, Califòrnia, als Estats Units d'Amèrica.
Ui, Califòrnia, capítol d'assassins en sèrie.
No, home, no, no té per què ser així, Jair. Bueno, avui parlarem d'un nen ben normal,
sí?
Un nen que podríem ser tu o jo.
Ah.
Un nen que es diu Louis Zamperini.
Zamperini. El cognom Zamperini em dona confiança.
Clar.
Perquè no sona gens californià.
Exacte. Tal com indica el cognom, en Louis Zamperini té arrels estrangeres, concretament italianes. Prové d'una família italiana molt humil que fa temps que busca la manera de sortir de la misèria.
Val.
Els seus pares van venir als Estats Units amb l'esperança de complir el somni americà, tot i que de moment la terra de les oportunitats només els porta mal de caps. Estan ben escurats i ningú els ajuda. Els tracten com a marginats pel sol fet de ser immigrants.
Però això amb en Trump ja no ha de passar.
No hauria. En Louis pateix molt aquesta situació. Té 7 anys i l'escola hi viu un infern. Els seus companys el marginen, es riuen d'ell i li fan la vida impossible. Tot sovint acaba amb el cap a dins el vàter.
Italiano!
Són els nens de Califòrnia, que són uns malparits,
sí.
Això s'ha dit sempre.
Sí.
Doncs ja està.
En Louis està desesperat. Quan ja no pot més, li explica al seu pare el que li passa i ell li respon que l'ajudarà a solucionar el problema.
Bé, reunió amb el director de l'escola i fora problemes.
Com dius?
Això serà què?
Una reunió amb el director? No, no, no. El que fa és comprar-li un sac de boxa i ensenyar-lo a defensar-se a cops de puny.
Bon quillo, el pare.
Bé,
bé, bé, bé, bé, al revés. Era una altra època, eren els anys 20.
Eren els anys 20,
sí, home, sí,
Califòrnia...
Sí, home, sí.
Bueno, en Louis s'agafa els consells del pare al peu de la lletra i, com era d'esperar, el remei resulta pitjor que la malaltia. El nostre protagonista es converteix en un buscabregues que es baralla amb el primer que se li creua. Ara és ell qui es riu dels altres i els rebenta a cops.
Carai, anem forts, eh?
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, en l'italià...
El panorama empitjora als 12 anys, quan en Louis es comença a rodejar de males companyies. A aquesta edat beu, fuma i atraca les velles del poble.
Home! La Santíssima Trinitat del Quillo!
Ha sortit tot, eh?
Sí, sí, sí.
Li
sí,
falta
sí.
Menjar pipes i ja ho tenim, eh?
Ja està. Ja està. Però és que no falla, comencem a Califòrnia. Assassins en sèrie.
Bueno, aviam, el nano és problemàtic. Però
sí.
Això tampoc és sinònim de res, eh?
L'estrangulador de vagabuns,
no.
Claríssim. El mataviejas.
Mantinguem l'esperança, un moment. En Louis és jove, encara el podem redreçar una mica.
D'aquí
no?
A dos paràgrafs justos està guardant ocells morts sota el llit.
Doncs mira, t'equivoques de ple, Jair. Resulta que quan en Louis fa 14 anys el panorama es gira com un mitjó. I tot gràcies al seu germà, en Pete, que intervé per ajudar-lo a treure el cap.
Aviam, en Pit.
Aviam.
Va.
Es converteix en la seva ombra i amb molta mà dreta l'acaba apartant de les males companyies.
Molt ben, Pit.
Bé.
Molt ben, Pit.
Bravo!
Bon germà!
Sí, és el que s'espera d'un germà.
Sí.
Que et tregui de les males companyies.
Sempre, sempre ha de venir. No vagis amb, en Ruben.
Ah, no vagis amb en Ruben.
No vagis amb l'Eric.
L'Eric no.
No vagis amb en Samu.
En Pit és un tros de pa, és bondadós, educat i sa com una poma. Mai ha fumat ni ha begut i és un apassionat de l'esport. I precisament l'afició que té en Pit per l'esport és el que acaba centrant el nostre protagonista. Penseu que en Pit és atleta i en Louis sempre l'acompanya a totes les competicions. De tant anar-hi, en Louis s'aficiona a córrer curses i ho fa prou bé.
Ha matat el germà,
no,
ho sabia, ja
Jair, que no.
És un assassí en sèrie californià.
És el tret...
L'assassino,
no.
El caín.
És el tret de sortida de la pista d'atletisme.
Ah.
Som al 1934, l'any en què en Louis competeix per primera vegada en una cursa oficial.
Però en Pit està bé o no?
Oblida't d'en Pit, Jair. No. És el seu moment de glòria ja ha passat. El que havia de fer era treure en Louis de la mala vida, i ja ho ha fet. Ja no ens interessa més en Pit. A nosaltres ens interessa en Louis, que des que ha començat a fer atletisme se li ha despertat la mirada pura i brillant. És dels corredors més prometedors de la seva generació. Els entrenadors estan impressionats amb ell. Creuen que té un rendiment esportiu digne d'un atleta professional. Fins i tot el veuen capacitat per disputar uns Jocs Olímpics.
Carai, tu, home, sí que corre, sí.
Sí, sí, sí. En Luis entrena fort per aconseguir-ho i se n'acaba sortint. El nostre amic es converteix en un dels atletes participants dels Jocs Olímpics de 1936.
Bon dia! Heu de venir un tren, saigues, tira, siguen!
Siguen! Que hi carda l'Adolf aquí?
Mira, noi... Els Jocs Olímpics de 1936 ja sabeu que se celebren a Alemanya i en aquests moments l'Adolf Hitler ja s'ha alçat al poder. Per tant, en Luis ha de disputar les proves en uns estadis que estan engalanats amb banderes nazis.
Ha d'impressionar.
Ha de fer clar. Has de córrer una mica més,
sí,
poder.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Si entres a participar-hi, sí, va bé. Va, perquè en Luis és... En Luis és blanc o afroamericà?
És blanc. Hem dit que era de descendència italiana.
Què ha passat? És que traieu-li la pistola a Hitler.
Que no, que és el so de la pistola que dona sortida a la cursa. Som a la pista on corre en Luis, que aspira a medalla. Participa a la cursa dels 5.000 metres, una disciplina on és un dels favorits.
Va, Luis!
Va, Luis! Va, Luis!
Luis!
Luis! Luis! Luis! Luis! Luis! Luis! Luis! Luis!
Corre, que et matarà Hitler!
En Luis acaba els jocs en vuitena posició. En acabar els jocs, en Luis se'n torna als Estats Units. Ara és una persona nova. No té res a veure amb el nen problemàtic que havia sigut. Ara és un noi responsable que vol servir el seu país. I ho farà des de l'exèrcit. Som en plena Segona Guerra Mundial. En Luis s'ha allistat per lluitar i per defensar els Estats Units. El nostre amic forma part de les forces aèries americanes destinades a l'oceà Pacífic, les encarregades de combatre les forces japoneses. Viatja a bord d'un bombarder anomenat Superman.
Ostres, nom d'avió ben parit,
Et dona confiança. Més que Ryanair. Si tu puges l'avió i poses Ryanair, posa Superman.
Sí.
Hòstia.
Sí, aquí no em faran pagar 30 euros per uns cacauets.
Exacte. Tot va com una seda fins a l'abril de 1941, quan el bombarder és abatut per avions de combat japonesos. Els matrallen i els motors de l'aparell exploten. No es val disparar fort!
No val! El motor no!
No! La guerra hi ha una normativa,
sí,
també.
Home, si no pots disparar el motor dels avions.
Hòstia, l'avió del nostre amic s'estavella enmig del mar amb el pobre nano a bord.
Home, déu-n'hi-do... Però som a la pàgina 6, no es pot veure-se mort.
No, perquè s'acabaria si no, molt
ràpid la biografia. De Hitler.
No. És un miracle, però tots els tripulants sobreviuen a l'accident. I tots, menys un, decideixen posar punt i final a la seva carrera militar en aquell precís instant. Pensen que amb un avís ja n'hi ha prou. En Luis no té cap intenció de marxar. Tan bon punt es recupera de les ferides, demana permís per tornar a volar.
No.
Ja, és veritat que l'avió és un sistema molt segur, però si has tingut un accident d'avió, no juguem tampoc. No juguem. Li accepten que pugui tornar. Des d'ara formarà part de les tropes aèries de rescat. S'han acabat les bombes, ara toca salvar vides. 27 de maig de 1943, en Luis sobrevola illes hawaianes. Busquen un vaixell avariat enmig del mar. De cop, apareix un grup d'avionetes japoneses i els comença a disparar. El pilot de l'avió de rescat els intenta esquivar, però no hi ha res a fer. Reben trets pels quatre costats. L'avió s'acaba estavellant a l'aigua.
Dos accidents d'avió en dues pàgines,
és molt malament. És molt, Sí. A l'avió on viatjava en Luis hi havia 11 tripulants. Dels 11, se'n moren 8.
Però en Luis és un dels supervivents, entenc.
Ho és. En Luis és un dels 3 supervivents de l'accident. Però la situació que els tocarà viure a partir d'ara tampoc és cap regal. Queden perduts a la deriva, enmig de l'oceà, surant en un bot salvavides, sense menjar... i amb només un parell de garrafes d'aigua per beure.
Quasi millor haver-se matat, eh? En aquest moment,
home, sí,
que et trobes allà...
Ara,
què?
El tio previsor,
sí,
que va ficar en un avió un bot salvavida i 2 garrafes d'aigua, sí, aquest se l'ha d'aplaudir tot. Aquest... No, perquè...
Què fa allà, mentre jo... pujava? Què fa, gilipolles, amb la Zodiac?
On te vas amb 2 garrafes de Ribes?
Bueno,
espera't.
I ojo, que aquest sempre sap alguna cosa, eh?
Sí.
El previsor...
La cosa encara empitjora. Han quedat en una zona molt concorreguda pels avions d'atac japonesos. Si els troben, han begut oli.
Els japonesos rancorosos aquests m'estan ja tocant els nassos,
sí,
eh?
Sí, sí. I una cosa més. Sabeu què més hi ha al lloc on han quedat perduts?
Què hi ha?
Taurons. Que no són japonesos, però són taurons.
que no sé què és pitjor, noi.
El panorama és terrible i el pitjor de tot és que s'allargarà molt, moltíssim. Passa un dia sencer i ningú els ve a rescatar. Dos dies i tampoc. Tres dies i segueix sense haver-hi notícies de cap rescat.
Noi, tres dies?
Tres.
Allà, amb dues garrafes d'aigua?
Dues garrafes d'aigua. I taurons.
Aquí! Aquí!
A què crides?
Aquí crides.
Si no ha passat ningú.
Si quan tu estàs al mig del mar, sí. I no veus res per enlloc...
No, no cal que cridis.
Rema. Rema cap a... Mira, ho decideixes.
Rema.
I...
Ni que sigui per donar voltes.
Ja està. Si veus un... Diuen que si veus una gavina, l'has de seguir.
Ah, sí?
Sí.
Clar, perquè tocarà terra tard o d'hora.
En algun moment, sí.
Has de remar molt fort per atrapar una gavina volant, eh? Sí, has de... Sí, o sigui, sí, jo em puc veure en cor d'anar més o menys en la direcció que l'he vist que marxava, però seguir-la tot però el rato...
No. Ja saps que al cap de 5 minuts ja l'has perdut, eh?
Bé, fa 3 dies que els nàufrags no han menjat res.
Es menjaran els uns als altres, la societat de la nieve.
De moment,
de agua.
No, queda descartat. Ah? El mar és ple de peixos. El problema és que pescar sense material de pesca és rematadament complicat. Els costa tant que fins al 5è dia a la deriva no aconsegueixen pescar cap peix. Estan tan afamats que se'l mengen cru.
Bueno, és sushi.
És sushi. Això un modern t'ho compra
tu,
a l'acte.
Mare de Déu.
Farem una experiència.
Una experiència que és...
Que mira. Vostè podrà anar al mig del mar, pescar el seu peix i menjar-se'l en cru. És com tornar a l'edat mitjana.
Mira, ostres, vam estar tan bé, vam fer-ho.
Vam pagar 1.500 euros, però va ser tan maco.
Cadascú molt maco. Vam estar llepant raspa de peix, però bueno, tu...
És que en sou d'idiotes, mare. Bueno, després de menjar-lo, evidentment es troben fatal, però millor menjar peix cru que no menjar res. Sí. S'estan quedant sense energia, porten 10 dies perduts al mar i els disgustos continuen. Resulta que el 12è dia de naufragi apareix un tauró que els vol atacar.
El 12è dia de naufragi, senyor tiburón, mengi-me.
Lléveseme comido.
Lléveme, tiburón.
Entre cops de pal i puntades de peu, en Luis i companyia aconsegueixen foragitar la bestiola que se'ls vol cruspir. Però els hi ha anat d'un pèl.
Quina mandra, no?
Els tres nàufrags continuen perduts enmig del mar sense saber on es dirigeixen. I passen els dies. 15, 18, 22 dies...
Boig?
Sense que ningú els rescati. De cop i volta, un dia...
No sé si després de 22 dies al mar tens força per fer alguna cosa que sigui...
Una avioneta.
És una avioneta.
Sí, sí.
És una avioneta.
Sí, sí.
El salvarà...
Allà, m'encantaria dir-te que l'avioneta és de salvament, però no és el cas. El que sentiu són avionetes de les forces aèries japoneses.
I els japonesos, no?
Els han detectat i, espera't, els han començat a disparar.
No, això és passar-se. Això és passar.
Aquí el japonès, si veu que l'altre està mig de... Deixa que es mori, ja està, home.
Deixa que es mori i marxes.
En Luis i els seus companys esquiven les bales com poden. Es llancen al mar mentre les avionetes fan passades metrallant-los una vegada i una altra. Tot això amb l'angoixa de caure en un mar on hi ha taurons que se'ls volen menjar.
A veure, que et mati un japonès o que se'n mengi un tauró? Què t'estimes més, arribats a aquest punt?
A mi el japonès.
El japonès,
sí,
no?
Sí, perquè...
Tries el japonès.
És una bala.
Sí.
Què passarà? Que si te toca el japonès la cama, te surt sang i caus a l'aigua, tindràs les dos morts. T'haurà matat el japonès i se'n menjarà el tauró.
Les dos morts. Doble càstig.
Els japonesos acaben donant els nàufrags per morts, però s'equivoquen. Encara són vius. Un cop els avions de combat han desaparegut. Els americans tornen a pujar al bot, o el que queda del bot. Encara els esperen uns dies més de passar torrant-se el sol.
Ah, sí, això sí que fa mal, eh? Sí, perquè no tenim menjar i beure. Sí, sí, però les cremades, què?
Ojo, Se m'està cardant llarg a mi, només ho estic llegint.
Sí.
Imagina't sèrie,
No, és que poder ho estem passant pitjor nosaltres,
Perquè
ells no havien de...
Ells no ho saben.
No
ells
havien d'explicar tota la història. Només havien de jaure.
S'alimenten de peixos i de gavines.
Oh,
es racionen la poca aigua que els queda. La situació és tan extrema que el 33è dia... 33è? 33è?
Són molts.
És un mes,
Són molts.
Que tu fent coses diferents cada dia, car de llarg un mes.
33 dies a casa ja se'n foten llarg.
Hòstia, doncs pues mira, el 33è dia un dels nàufrags acaba morint.
Bueno, encara que l'han fotut al mar i no se l'han menjat els altres dos.
La part positiva és que ara hi haurà menys boques per alimentar fins que els trobin. Passen 36 dies perduts,
si
sí, res.
Peio, pares,
38, 40, 42, 45... Fins que el 47è dia, la barca que els transporta...
Què?
Per fi arriba a terra ferma. Uéééé!
Luis, 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 Luis.
Estem molt contents que celebreu l'arribada d'en Luis a terra ferma. Llàstima que hagin arribat a un territori controlat pels japonesos.
Bueno, mira, aquí
almenys no trobaràs taurons.
No, no, no.
Només de posar un peu a terra, en Luis i el seu company són enviats a un camp de presoners.
O sigui, el corrent del mar no els ha dut fins a San Francisco?
Noi.
O fins a la bahia de Cádiz?
No.
Llàstima.
L'envien als camps de presoners més durs de l'armada japonesa, al camp de Noetsu. Aquí en Luis llepa molt fort. Li fan bestieses que ni ens volem imaginar.
Però a terra ferma, eh? Tio, cal fuetar, el tio deu dir, bueno, aquí almenys no hi ha taurons.
Almenys sé que no m'afogaré.
Sí, que era el que em feia angúnia,
eh? Ja pots picar.
Hòstia, hauríem patit menys si en Luis hagués sigut un assassí en sèrie.
Segurament. Els japonesos són molt creatius pel que fa a les tortures. Li fan de tot, eh? Li arrenquen les ungles, li fuetegen l'esquena, l'escupen i el tracten com un gos. De tot.
Quin fàstic, t'escupen, eh?
És gros, eh? Sí. El nostre protagonista passa tants mesos al camp de presoners que l'exèrcit l'acaba donant per mort. Els ho comuniquen a la família amb una carta de condol i una bandera americana.
Bueno, bandera americana. Bé, està bé.
Sí, la pots penjar al balcó.
Sí, per fer quan hi ha festa major, sí. Mm.
El donen per mort, però s'equivoquen. En Luis és viu. I ho acaben descobrint l'any 1945, a les acaballes de la guerra, quan el Japó signa la rendició i entrega els presoners.
Signen i llavors... Ah, per cert, tenim això que és vostre.
Ah, doncs mira, entre això que és vostre, entre els presoners americans, hi ha en Luis, un noi de 28 anys, que n'aparenta tenir molts més.
Com que 28 anys? 28. Amb tot el que ha viscut, pensant que tenia 90 anys.
Oh, es fan llargs els dies al mar, eh?
Hosti, tu, noi.
A partir de llavors, la vida del nostre protagonista agafa un caire més tranquil, però encara té coses destacables, com quan es casa amb una noia.
Bé.
Que s'acaba divorciant d'ell, al·legant que un dia en Luis la va intentar estrangular mentre cridava «Moriu maleïts japonesos!». Ui, s'ha llevat molt malament avui,
molt
en Luis.
Malament, molt malament. Ei, li has de... no sé si li pots tenir en compte.
Home, jo...
Té un mal despertar, un mal despertar.
A vegades, segons com, el toques una mica dormint
Ja em sé al final, sí que era un psicòpata, aquest.
Noi, no és psicòpata, el que li passa és que pateix un trastorn posttraumàtic molt bèstia, pobret. La veritat és que en Luis torna de la guerra viu, però ben atropellat. Acaba alcoholitzat, perdut, i s'acaba fent membre d'una secta evangelista.
Hosti, noi... Déu meu, home, si se l'hagués menjat el taurà hauria tingut un final més digne.
Mira, poder,
eh?
De la dècada dels 60 als 90, en Luis només fa que beure i resar. Per sort, a partir dels 2000, el Comitè Olímpic Internacional s'encarrega de donar-li un final més digne.
L'eutanàsia?
No! Ah. El comença a convidar a actes esportius, recordant els seus dies de glòria com a corredor, i això l'acaba apartant de la mala vida.
Segon cop que l'atletisme l'aparta de l'alcohol.
Sí, senyor.
I de robar iaies,
sí, senyor. En Luis Zamperini, el nen problemàtic que es va convertir en atleta d'uns Jocs Olímpics, que va anar a l'exèrcit i va tenir dos accidents d'avió i un naufragi, i que va passar tant de temps en un camp de presoners que el van acabar donant per mort. Viu, finalment, fins l'any 2014, quan ara sí mor per causes naturals als 97 anys.
L'home que va...
Bona vida, eh? Luis Zamperini. El voleu veure?
Aviam en Luis.
Oita, quina cara. Quina cara de... Bueno.
Aquest tio,
sí,
com a avi, devia donar pel cul bastant amb les batalletes.
Sí,
eh?
Home.
Però amb motiu.
Home,
eh?
clar. És que tu, com a net seu, t'explica una de les anècdotes i has d'escoltar. No pots dir-li, avi, ja l'has explicat.
El camp de presoners, què tal? No com aquells avis que només tenen una anècdota hòstia, i la van explicant tota la puta vida, eh?
Hòstia.
Aquests se'l van estar a punt de cardar uns taurons, eh?
Home, ja.
Déu-n'hi-do,
ja,
aquesta ja és bona, eh? Anem a veure el públic que em pensa. Luis Zamperini és digne d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí! Estàs escoltant els millors moments del búnquer d'aquesta setmana.
Avui tenim assegut amb nosaltres un home que els Mossos l'han parat moltes vegades perquè tenia un cotxe taronja i es veu que allò era molt i molt sospitós.
Tenies un cotxe taronja, eh?
Bueno, si no era meu, me'l van deixar i sí.
Me'l van deixar.
I et paraven...
Era un Nissan primera.
Exacte, un Nissan.
Del final dels 90, terrible.
I et paraven molt sovint, eh?
Sí, perquè cantava molt.
Però que taronja a bombolla, a bombona de butano?
Taronja, sí, butano.
Ostres, tu.
Bé.
I el vas tenir gaire temps o no?
Un any ni algo, sí.
Són moltes parades en un any, eh?
Sí.
Bé, d'ell també en sabem que diverses vegades arribava tard als concerts, però no pas perquè estigués al sofà mirant la tele i s'adonés que era tard, perquè, sinó per una cosa més trista.
Per què?
Resulta que el nostre convidat, juntament amb el seu company inseparable, en Jan, a qui a vegades ja hem parlat, vivia en aigua freda i per moure's pel món moltes vegades havien d'agafar el tren.
Uf.
Segurament em direu, és que clar, arriba tard perquè és la Renfe, i la veritat és que sí, és una merda la Renfe, però no només això, al nostre convidat moltes vegades li hauria d'anar perfecte que el tren arribés tard perquè almenys l'hauria pogut agafar. En Jan i el nostre convidat traginaven un amplificador a dins d'un carro de la compra per poder anar a fer els concerts.
Déu meu, aquesta estampa.
Que tocava aquell dia. I es veu que l'estació fa pujada. I aquell amplificador, doncs, pesa molt. I clar, anaven traginant-lo i arribaven a dalt ben suats, veient com el tren marxava, segurament, o ni veure'l, no? Ja no sé com era. Però clar, portar aquell amplificador amb aquell carro, devia ser, a més el carro que sempre et porta cap als prestatges que en aquell moment no hi ha.
Amplificador i guitarres.
I guitarres,
perquè l'amplificador sol no fa res.
Clar.
No,
o sigui,
no,
semblava
no.
Que havíeu robat una botiga.
Sí.
Així que si sou fans del grup de música anomenat Els Catarres i algun cop no els heu pogut veure perquè han arribat tard, que sapigueu que en el fons tampoc en tenen gran culpa. És perquè en aquell moment doncs, eren bastant desgraciats.
Eren
ja està. Però la música no se'n ressenteix.
La porta del cel.
Amb cançons com aquesta, el nostre convidat i els seus companys tenen 7 discos i diversos premis en The Rock. Però això no és tot, perquè també han tingut la visita de Jordi Pujol al Camerino.
Oh!
Cuidado, perquè...
Tariro.
No, això és una categoria que no l'estem aplicant.
Això no ho pot dir ningú més.
No ho pot dir ningú. El que poder... Bueno, va ser un dia complicadot, perquè quan el nostre convidat era jove, doncs potser fumava alguna cosa que ara ja no fuma. I, clar, el moment que va venir en Jordi Pujol a saludar, us podeu imaginar que no anava sol, sinó amb una patrulla de Mossos d'Esquadra.
Déu meu, la patrulla peluda.
Però el mosso aquell moment no anava per allò, anava per una altra cosa.
No, però és molt fort obrir el porta i veure una boira i dir, aviam, el tema aquest, on deuen ser els components del grup, perquè Jordi Pujol els anava a saludar. Fa molta gràcia pensar que Jordi Pujol estava olorant.
Bueno, va sortir content.
Sí, malament no li va sentar.
No, segur que no.
No sabem si va ser abans o després de robar els diners.
Va bé per les articulacions.
La primera vegada que un polític topa amb la droga no serà un concert dels Catarres, ja t'ho
digui.
I d'altres drogues, jo crec, en política.
Sí, segurament.
Bé, suposo que...
M'han dit.
Sí.
No conec polítics.
Tenim molta informació teva, perquè hem parlat amb el teu mitjan, com et pots imaginar. Però deixem que ens expliqui ell, des del seu punt de vista.
Ara.
Rebem un fort aplaudiment a Eric Berger! Bé, com vam dir ahir, en Jan i l'Eric van conviure junts. De fet, es coneixen des de ben petits, no?
Sí.
Eric, molt bé. Resulta que en aquella època aquest parell jugaven un joc que els agradava molt.
Ai,
el risc.
No ho sé. Scrabble. Gent de Barcelona, tens la pregunta.
Aviam.
A què jugaven de petits l'Eric i en Jan? Opció A, a fer murs per tirar-se pedres i intentar que no es toquin.
Val.
Opció B, jugar a atrapar amb un bastó de fusta per posar-hi més emoció.
Hòstia, bueno.
I opció C, posar petards dins les bústies de les cases d'aigua freda.
La C ja està lligat amb el món dels petards.
El món dels petards!
Està lligat amb el món dels petards.
Que tot té una relació.
No? La C.
La C, eh?
Anem a veure si és la C.
Aviam.
Oh! No. He sentit el que deia, és molt fàcil.
És molt fàcil. No, hem de dir que el dels petards, jo crec que tothom ho ha fet alguna
vegada.
Això ho hem
fet tots.
Sí. Però tu jugaves
però no com a afició, perquè seria molt cara. Com a
sí.
Clar. No, la realitat és que ens tiràvem pedres.
Va.
Llavors construíem uns murs així. Sí, teníem com 2 minuts per construir un mur i llavors les altres tiràvem pedres.
Sí.
Un joc absurdament estúpid. I em tinc un trau aquí.
Ah, és que anava a dir, va sortir-hi perdent, perquè es veu que en Jan li va obrir el cap.
Em va obrir el cap a l'Eric. Sí, o en Jan o l'altre que hi havia per allà, però...
En Jan m'ha dit que va ser ell, no sé.
S'atribueix als galons, no?
Bueno.
Què passa, que va ser un mur molt mal fet?
No, perquè no es podia tirar bombejada la pedra, no?
Va ser...
I el cabró no va tirar bombejada.
La va tirar com si fos una granada.
S'havia de tirar recte, clar.
Clar.
Intentar tombar el mur.
Home,
Estic fent trampes, no pot ser, no pot ser. En fi, l'han encertat només la fila del mig. Per tant, ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! Aquests putarrassos d'escudella i cigrons que se'ls enduran.
I encerti la cançó de la Neus.
Aquí davant la saben, però no ho poden dir.
Sí, però... Aviam.
Sí que és dels catarres.
És dels catarres. Sí.
Fins aquí sí.
No, aquesta és l'altra.
Home, tampoc som tan ganduls.
Al principi no sé com anava.
És el nom d'una ciutat.
Sí.
Tasi.
A veure, ho saben.
Com es diu? Com es diu?
Tòquio.
Tòquio. Tòquio. Perquè s'ha xivat un de la fila de darrere que no podia participar. Bueno, ja us espavilareu, us ho repartiu entre vosaltres. La cançó és Tòquio dels Catarres. Fort aplaudiment per la Neus.
Ràdio Clandestina des del búnquer. Amb en Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell.
1982, República de Maurici.
Hey! Què és aquesta peli de Disney? Veig unes cares aquí del públic que no saben pas a quin continent passem.
No. Ens situem una mica més, si voleu. Som a l'Àfrica, a l'anomenada illa Maurici. Perquè us en feu una imatge mental, som en una illa minúscula a prop de Madagascar. Allà hi trobem una família humil d'origen indi que intenta tirar endavant com bonament pot. Nosaltres ens volem centrar en el fill del matrimoni, un nen de mirada pura i brillant que es diu Bisham.
Bisham és un nom prou assequible.
Bisham, sí, Bisham. Més o menys. De cognom en Bisham es diu... Maedosink com el Ram.
Ja no te'l sé lletrejar tan
això
fàcil.
Això ja és més complicat. Sí, bé, com hem dit, els seus pares són provinents de l'Índia. Penseu que la religió majoritària de l'illa Maurici és l'hinduisme.
Estem arreglats.
T'agrada l'hinduisme?
L'hinduisme, bueno, combrego amb algunes coses.
Algunes coses. Centrem-nos en el pobre Bisham, que des de ben petit demostra que és un nano ben curiós. És l'únic nen del barri que en comptes de voler jugar i fer l'animal, prefereix resar.
Malament! Malament.
Doncs mira, és la seva activitat preferida, resar i visitar llocs sagrats. Quan en Bisham visita temples amb els pares, és el nano més feliç del món. Encara no hem anat a l'església de no sé on.
Ja tens... Hosti, bueno, cuidado amb les aficions dels nens petits aquests, eh?
Què?
Que hi ha nens petits d'aquests que al meu fill només li agrada anar a veure gegants i capgrossos.
Ai, sí.
Només li agrada veure esglésies romàniques. Bueno, aviam, cuidado, que té 5 anys, eh?
Sí, sí.
Ja m'agrada que tinguin... Són aficions sanes.
Són inquietuds,
Són inquietuds, però, bueno, el nen aquest que se sap el nom de totes les colles castelleres de Catalunya i encara no sap parlar...
És raro, això. És raro. És raro.
No, no, endavant, eh? Endavant.
Bé, amb aquestes aficions ja us podeu imaginar que el petit Bisham no és el nano més popular del barri. Els altres nens l'estomaquen sense pietat.
Res ara.
No us heu de preocupar pel nano, perquè ell està per sobre d'aquelles mofes. En Bisham té prou serenor per parar l'altra galta.
No seré jo qui defensi els maltractadors, però un nen així fa una mica ràbia.
Vas a hostiar-lo i... Tranquil, Déu et perdonarà, pega'm a l'altra banda. Anda, ja,
No els hi fots, perquè ets un nen aixelebrat, que no hi entén, i ja està.
Les coses empitjoren quan el petit Bisham té la primera revelació.
Cuidado aquí, eh?
Una llum celestial apareix davant seu. Aquesta llum li diu que és el gran avatar.
El de la peli, el blau aquell.
No! No, home, no.
Déu-n'hi-do, aquella peli.
És una reencarnació divina immortal.
Home, cuidado, sona important, eh?
Sí que ho és. La llum li explica a en Bisham que ja és hora d'iniciar el seu viatge cap al món de les idees i del coneixement, que s'ha de convertir en un gran profeta i que ha de sembrar amor per tot el planeta. En Bisham està hipnotitzat, no pot moure ni un sol múscul. De cop aquella llum misteriosa desapareix. Uns segons després, l'habitació de l'hospital torna a la normalitat.
Eh? És que has dit habitació d'hospital.
Sí. Sí, perquè aquesta aparició ha sigut a un lloc ben curiós. Resulta que fa uns dies que han ingressat en Bisham per un fort dolor estomacal. El pobre nano tenia unes febres molt altes i l'han hagut d'ingressar.
No vull restar mèrit a l'aparició, però vols dir que en Bisham no estava al·lucinant per culpa de la febre i les cagarrines?
Aviam, això és el que opinen els metges.
Val.
I jo, i qualsevol persona mínimament normal.
Val.
Però els pares, que són devots creients de l'hinduisme, decideixen que la versió bona és la que explica el seu fill.
És la del fill, sí. És la del fill. La buena és la del niño.
Lo que dice el niño, lo de Dios.
Lo que dice el niño, lo de, loco.
Lo de Dios.
Lo de, el niño loco,
sí.
De Dios,
es, dice
esta
la verdad.
Es la verdad, doctor.
El jove Bisham també ho dona per vàlid. El gran avatar immortal l'ha escollit per estendre la pau al món. Bueno, el nano acaba de tenir la revelació i als 16 anys el nostre xerit protagonista deixa l'escola per començar un viatge espiritual per l'Àfrica i l'Índia. Es vol convertir en un mestre espiritual, en un guru. Practica ioga durant hores i les seves jornades de meditació són eternes. Durant la meditació, en Bisham experimenta viatges astrals. Surt del seu cos,
sí,
i viatja per l'espai com una bola de foc.
Caram, mira, m'agradaria apostar aquí amb el públic a veure quan trigarem a dir la paraula secta. Jo dic que un mitja pàgina.
Doncs és que no trigarem gaire, no. Només és un marrec de 16 anys, però ja comença a tenir els seus primers seguidors que el tracten com un déu a la Terra. Ens situem al 1996. Milers de turistes europeus blancs i avorrits viatgen per l'Índia a la recerca de noves emocions.
Molt bé, molt bé. Fota't el Ganges i quan vegis passar un peu flotant...
Exacte.
T'asseguro jo que...
Fes una bona glopada.
Sí, sí, el canvi... Ja notaràs un canvi, ja.
Sí, tant. Aquí és quan topen amb el nostre amic Bisham, un nano ben plantat, que parla com un profeta i que domina les energies de l'univers. A tots aquells europeus adinerats els encanta ser estafats per en Bisham. Li paguen molts diners a canvi que els faci de guia espiritual.
Poques coses tan fàcils d'enredar com un europeu ric.
Sí, noi. I espera't, perquè en Bisham ha vist el negoci. El 1998 es trasllada a Europa, concretament a Suïssa.
Hòstia, a veure, tonto no ha sigut
no,
mai aquest nen.
No, no. Allà comença a fer classes particulars de meditació.
Hòstia, noi.
En qüestió de mesos, en Bisham veu més diners dels que ha vist en tota la vida. La seva clientela viu als barris de luxe de Ginebra. En Bisham es presenta en aquelles mansions i es clava una morterada per les sessions privades de ioga. Mira.
Molt bé.
A més, necessita molt poc material, gairebé no té despeses. Amb una estoreta de ioga i quatre espelmes aromàtiques i ja tens el negoci,
O sigui, és una visita al natura,
Sí, sí, sí. Mentre el seu compte bancari va creixent, també creix el nombre de seguidors. Arriba un punt que en Bisham li puja l'èxit al cap i comença a comportar-se de manera estranya.
Més estranya. Val, perquè fins ara...
No,
vull dir, no, val.
Més estranya. Un dia en Bisham es reuneix amb dues seguidores seves i decideixen vandalitzar diverses esglésies catòliques. Rebenten la porta, trenquen les vidrieres i ho regiren tot.
No ho he vist pas venir.
Mira,
això.
Després de rebentar tot el que troben, s'emporten diverses relíquies de valor. Les autoritats suïsses obren el cas i els enganxen al cap de poc. La pena serà prou lleu. En Bisham és condemnat a 4 mesos de presó per danys i pertorbació de la llibertat de religió i culte.
Molt bé.
L'any 2001, fart del caràcter suís, en Bisham decideix establir-se a Alemanya, un país amb bon poder econòmic i potser una mica més obert que Suïssa. Allà obre la primera filial. La seva religió es dirà Bhakti Marga, que vol dir camí de l'adoració. Aquest nou culte entra en força entre els ioguis alemanys, gent faltada de magnesi i proteïna animal, que es creu molt alternativa i que es deixa convèncer fàcilment per tot el que sona exòtic.
Ostres, perfil molt concret, molt ben definit,
Sí.
Tots en coneixem algun d'aquests,
Sí, senyor, sí, senyor. En Bisham diu que ha après dels errors del passat. Vandalitzar les esglésies catòliques va ser un acte deplorable i n'està molt penedit. Explica que la seva religió és neo-hindú.
Oh, carai!
Ui. Adoren els antics déus hindús,
sí,
els de tota la vida, però
sí,
també adoren profetes i figures d'altres religions, com Jesús, Maria, els sants cristians o fins i tot Buda. És una mica el moviment dels partits polítics actuals, no? que farem independents, no?
Sí, sí, perfil independent.
Exacte, és una religió respectuosa amb tothom i que ho engloba gairebé tot.
A mi m'agrada, sí. A mi m'agrada, has d'agafar l'ho bo de cada cosa.
Sí, anem a entrar al detall, a veure si encara...
Aviam.
Hi ha alguns condicionants, aviam. La primera norma és es demana exclusivitat.
Ja te la dono.
Els devots han de jurar exclusivitat de culte,
vale.
Només poden seguir aquesta religió.
Però si ja ho té de tot.
Clar, per això això, ell explica en Bigham que com que ja adoren a diversos déus de diverses religions i tal, pues ja no cal seguir-ne cap més, no?
Doncs molt més pràctic, ja. De moment em tens.
Home,
em tens
ja
guanyadíssim,
de moment, sí, de moment. Aviam què més, aviam. Segona norma. Sí. Aquí aviam si t'agrada aquesta. Les finances. Aquí és on es comença a fer servir la paraula secta, ja, eh?
Bueno, va, aviam, no exagerem, tampoc.
Els devots han d'entregar almenys un 10% del sou.
Em demanen menys que hisenda, de moment. Exacte. De moment me demana... Bueno, el meu gestor ja m'ha dit, fes un 10%, fes un raconet,
sí,
pel dia de demà. Si me'l fan Bisram, aquest.
Sí, no, està bé. Els devots han d'entregar almenys un 10% del sou. També estan obligats a fer tasques pel bé de la comunitat. Netejar les oficines, sí, els llocs de reunió, aconseguir nous adeptes, organitzar actes per guanyar diners...
Bueno, vendre números.
Lo de la Thermomix, una mica.
Ah, exacte.
És
una secta.
Allò sí que és una secta.
És una secta.
Home. Tercera norma.
Ara!
I potser la més simple de complir, però la més important. Obediència. Una obediència cega cap al líder suprem. Has d'obeir en tot moment les ordres d'en Bisham. Ell ho explica amb molta senzillesa. En un dels seus sermons diu...
Què diu?
L'obediència és l'oració elevada, més elevada inclús que escoltar el vostre propi cor. Heu de saber que escoltar el vostre cor pot ser una moda de la vostra ment. Per tant, quan el gurú us ordeni qualsevol cosa, heu d'ignorar per complet el que sentiu.
Bueno, jo de moment no he sentit dir la paraula abús sexual.
De moment.
Per tant, de moment, jo de moment no marxo de la secta.
No marxis,
jo ja hi soc, Ferrari.
No marxis, de moment. El nostre amic ha canviat de nom. Ara ja no es diu Bisham, ara es fa dir Vijuananda.
Bueno.
Vijuananda. El canvi de nom és com una evolució. Diu que després de molta meditació ha arribat a l'estat suprem.
Ja!
Sí.
Ja!
Ja, així de ràpid.
Bisham, Vijuananda?
Amb Vijuananda.
No, o sigui, però si fan més passos els Pokémon.
Mira, ell diu que Déu s'ha unit, ell i Déu,
sí,
no? Que no es pot entendre l'existència d'un sense considerar l'existència de l'altre. No, o sigui, resumint, en el fons, ell és Déu.
Val,
es veu que és Déu.
Val.
Ell és Déu.
Bueno, doncs llavors sí, el de fer-li cas ja té més sentit.
Sí. Passa que tal com havies previst tu, l'any 2004 arriben les primeres denúncies per abús de poder i agressió sexual.
Ai. A veure, si et fiques en una secta ja has de saber que això acabarà passant tard o d'hora.
15 membres de la comunitat el denuncien perquè els ha fet tocaments sense permís.
És per les posicions, allò. Lo del loto se fa així.
Sí, no, baja un poco el culo, baja un poco.
Però si ja el té terra.
Si el té terra. En Vijuananda confirma que ha tingut relacions carnals amb alguns dels seus deixebles, que el dimoni li ha parat una trampa.
Ja hi som. Si això li passi no en tu meu, sí, penya, vale.
Vale. El dimoni, ha de ser divertit ser el dimoni, eh?
No para de fer bretolades, eh?
És un gamberro.
Sí.
El noi diu que ha caigut en la temptació en un moment de debilitat. El més fotut de tot és que algunes de les víctimes són menors d'edat. Són moments delicats per la comunitat. Molts deixebles se senten enganyats pel mestre. L'acusen de ser un mentider i un fals profeta. Els seguidors es desapunten i la popularitat de la religió cau en picat. El curiós del cas és que els seguidors no estan emprenyats per les denúncies d'agressió sexual. Més aviat estan ofesos perquè el mestre els ha mentit. Els hi ha dit que ell practicava el celibat i s'ha acabat enllitant amb dones.
Ah!
Vull dir que és més...
Aquí fa mal, eh?
És més un tema, el que li ha fet, és la més la mentida, que no pas que s'hagi enllitat amb uns menors d'edat.
És que els ha mentit.
El seu exèrcit d'advocats intenta enterrar les denúncies i al cap d'un temps, de mantenir un perfil baix, en Vijuananda torna a recuperar certa notorietat. Ara es dedica a fer classes de ioga per famosos d'alt nivell.
Aviam. Musiqueta d'espa.
És un estil de ioga que l'has de fer amb el mestre davant. No el pots practicar a casa perquè si no el fas amb ell, les propietats no són les mateixes.
No se pot fer per telèfon?
No, ni pots fer un vídeo amb... No.
Tampoc, no.
No
un tutorial. Ell... Te no. Mando el tutorial.
No, ha de ser allà. En una ocasió arriba a dir que fins que els alumnes no paguen la matrícula, el meu estil de ioga no fa efecte.
Aquest tio, per ser d'Orient, trobo que s'ha adaptat molt bé al capitalisme.
Sí. La secta del nostre amic s'estén per Europa i també per Amèrica. Alemanya és el país on continua tenint més adeptes. També és on té la seu central.
Ah.
Exmembres de la comunitat asseguren que en Vijuananda està completament grillat, que els fa treballar tot el sant dia i que s'està convertint en un boig perillós. Ara assegura que pot fer miracles, que pot curar el càncer.
Vale, 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 vale. Sí. Vale, vale. És que això també sempre, a part, ve l'abús sexual, però el de poder curar el càncer també, és que també...
També agrada molt. Acabes... Diu als seguidors que si tenen càncer que no vagin al metge, i molt menys. Què collons heu de fer quimioteràpia?
Què dius, home?
No, home, no.
Oh, és que em trobo malament després de la quimio.
Deixa estar.
És que no l'has de fer.
És que no,
no
s'ha de fer.
No.
Heu vist algú que estigui content de fer la quimio?
Ma,
que no?
No ho he vist.
No s'ha de fer. En Vishwananda es veu capacitat per curar tots els mals. Només cal que li portin el malalt. Llavors, aplica les mans on té el tumor,
sí,
i repeteix sense parar...
Perdona, és que jo...
Espera't, és una mica més lent que la quimio.
Vale,
espera't.
Vale, vale.
Ja,
ja està.
Les sessions poden durar una hora seguida.
D'un tio dient a home, eh? A mi m'estava anant bé, ara,
eh? Sí?
Hi ha un moment que quan portes una estona...
Sí, sí, sí.
Tot
sí,
va
sí.
bé.
L'any 2015 crea el festival Just Love, un festival de música hindú.
Ostres.
Unes ganes d'anar-hi. Un festival a l'aire lliure que se celebra a Alemanya. Hi pots trobar concerts, sessions de ioga grupals, xerrades sí. inspiracionals. També hi ha una zona de food trucks amb pizza i hamburguesa
Què
vegana.
Què dius ara? Mm,
és un festival d'estiu.
És un festival d'estiu, però que no hi toquen buhos.
Mira.
Pues mira.
Mira.
Pues guita. Pues encara t'hi aniria.
Any 2022.
Sí.
Apareixen noves denúncies contra el nostre amic. 4 denúncies per violència sexual i una per presumpte homicidi involuntari.
Però, a veure un moment, però a veure un moment.
Què?
Ens hem despistat un moment i aquest tio ha estat violant i assassinant.
Sí, tu. Els seus seguidors i els seus advocats asseguren que en Vishwananda és incapaç de fer mal a una mosca. El problema és que els altres gurús falsos li tenen enveja. És per això que el critiquen.
Val.
Els seus acompanyants més fidels asseguren haver-li vist fer autèntics miracles. Diuen que li apareixen estigmes a les mans.
Ostres.
I que plora llàgrimes de sang.
Ai, coi.
El més gros de tot és que també asseguren que té la capacitat d'escopir diamants.
Ei, ei, coi. És que ha escalat molt ràpid sí. tot això, eh? Escopir diamants?
Eh.
Jo, això ho sabria explicar una mica bé.
Sí?
Escopir diamants... Bueno,
t'ho explico.
Sí, si tens bueno, els datos, sí.
Sí, quan entra en trànsit té la capacitat d'escopir diamants i anells d'or, li surten per la boca.
Però això... Té un anell!
Té!
Però vols casar-te amb mi? Que els empassa i els escup.
No se'n passa res. Són joies creades del no res. Pedres precioses que es formen a la seva panxa i les vomita. És la capacitat que té de materialitzar objectes valuosos com monedes d'or o pedres precioses.
Nena, no llencis el tiquet, que encara el tornarem a la joieria, aquest. Però què és aquesta bestiesa?
Mira, aquest només és un petit tast de les bestieses que el gran gurú Vishwananda diu que és capaç de fer. Una divinitat o un estafador amb més cara que esquena? Això ho haureu de triar vosaltres mateixos.
Perquè segueix treballant fort,
sí,
aquest senyor,
sí, sí,
eh?
Sí,
està
sí,
en actiu
sí,
avui en actiu. Dia, eh?
El voleu veure?
Sí, sisplau! Aviam!
Aguanta, quina cara de... Quina...
Perdona, bona pinyata,
sí.
Que això sempre genera confiança o sí. desconfiança.
Desconfiança, perquè sí. diu, amb els meus cèntims s'ha fet sí. les dents noves, el malparit.
Bona melena... No ho sé, aquest senyor a mi em fa aspecte que... Bueno, és igual, anem a deixar que sigui el públic el que ho decideixi. Vishwananda, és digne d'entrar al búnquer, sí o no? No!
Ens costa triar, perquè tot és bo. Però estàs escoltant els millors moments del búnquer d'aquesta setmana.
Hola, bunkerins i bunkerines. Soc la Maria de Barcelona. Porto una qüestió moral. Resulta que jo quan era petita anava a una escola de música i hi havia un nen en concret, del qual a hores d'ara encara me'n recordo el nom, no el diré, que era un autèntic capullo, perquè es dedicava a fer la vida impossible a tothom. I resulta que a hores d'ara aquest nen, que ja no és un nen, és un cantant d'un grup de música força famós, que no diré, però jo penso que segueix sent un autèntic capullo. Oh! Què en pensem d'això, de la gent que han estat males persones des del pur principi i després han arribat a lo més alt?
Sí,
un petó, el... que vagi bé...
És a dir, la majoria.
Però, Eric, que tiraves pedres també a l'escola de música.
Era jo?
No, eres tu.
No. Sí, jo era molt bon nen, pobre meu. No, sé, no.
Qui pot ser?
Se m'acudeixen alguns.
Sí, no!
Però no penso dir res.
No.
Però una cosa.
Aviam.
És que amb els grups de música en català passa una cosa. Sí. L'ecosistema és molt petit, us coneixeu
sí,
tots.
Sí.
Us caieu bé. Hi ha com un problema per rajar d'altres
sí,
grups.
Sí.
Que això a la resta del món passa. Llavors, sí. Per què no passa aquí, Eric? Endavant. Endavant.
Raja a l'esquena.
A l'esquena. És més català. Tothom. És més català.
Bueno,
català.
Tothom, però hi ha gent que fa... Allà a Amèrica es fan cançons.
Sí,
es fan
a més, hi ha,
contra
el beef, no?
Hi ha el beef,
sí. Hi ha el beef.
Hi ha el beef. Però, per exemple, no pregunto. Endavant, hi ha algun líder de banda musical catalana, no cal que diguis el nom, que odies profundament, que no el suportis?
Perquè és un,
perquè és un gilipolles.
Més d'un.
Més d'un.
No, perquè saps què passa? Que la gent veu una part de les persones.
Sí,
no? Però tu llavors, quan convius o els veus molts dies, te'n dones compte de com són i també la gent et parla, històries que t'arriben...
Clar, perquè hi ha gent que han treballat amb vosaltres...
La gent
i que
com
segurament...
obre l'esquena dels altres, coses així, no? Llavors és, yeah, és lleig, llavors ja els hi fas la
clar
creu.
Però clar, per exemple, amb tota la història del Britpop, Blur i Oasis s'odiaven a mort, ho deien en directe, s'insultaven,
sí,
als concerts.
Sí. Fins
a Oasis... Posem-ho de moda aquí.
Ja arribarà.
Sí? Tu creus?
Jo, arribarà, tot arriba. Jo crec que arribarà. El que passa és que és massa petit, és el que deies tu. Llavors els acabes trobant a tot arreu. Clar. La gent és molt falsa. Al
final. Clar, ja, però tu i en Jan sabeu tirar pedres. Vull dir que segur que guanyeu.
Sou bastant quillos, vosaltres, és veritat.
Nosaltres ens hem criat entre quillos. Això sí que anàvem a l'Institut de Centelles. Clar. I això ja
et dona una valentia, això.
I, sí, i no, et corteix.
Corteix.
També et diré una cosa. Nosaltres som més grans, la gent... Pobres d'ells.
Són més grans.
I la gent pobres.
Són més grans, vol dir que els jo ja a la pista és que els que odia són més joves que ells.
Ah. No, hi ha de tot, hi ha de tot,
hi ha de tot. Ah,
però,
ha de tot, però
són gent de ciutat, no.
Es va tancant el cercle, eh? Es va... Acabarà dient el nom i cognom, eh?
M'agrada molt això. Això és el que volem.
Sí.
Una estona.
Neus, va, vinga. Va, anem a sortir del jardí, sí, aviam si algú vol fer alguna pregunta.
La Lídia de Calella.
A veure, què en penseu dels pares que busquen nom pels seus fills,
oi,
i que són noms impronunciables, raros, ben estranys, per exemple, selva, azul, Àfrica...
Aviam, bueno, Àfrica impronunciable no seria, en principi.
Jo tinc una neboda que es diu Àfrica.
Mira. Alerta, alerta.
Mira. Àfrica és,
bueno,
és,
a mi Àfrica m'agradava, però sí, a casa em van dir que...
Prohibit.
Sí.
T'has tornat turuleta.
Però bueno, que hi ha noms que...
Bueno, també perquè el teu fill es diu Marçal, al final.
Però és un nom ben català.
Si va posar-li Àfrica, que sigui un raro, també.
No, bueno, perquè tinc una filla.
Ah, vale, vale. Bueno, tu, Neus, els teus alumnes...
Alguns tenen... hi havia noms estranys, alguns sí.
Home,
estranys
per mi.
Clar, sí, 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 depèn d'allò com vas, també, eh?
Jo he de dir que el meu nom, que Eric...
Per què et van posar
Eric? Considerava un nom normal fins que algú em va dir que era un nom de quillo.
Ah, sí?
Eric de quillo?
No, home, no, Eric.
Sí, la meva parella m'ho va dir un dia.
Oh, sí.
Sí, i realment, si t'hi pares a pensar, té un punt, sí, que és de veritat, sí, perquè també és un nom estranger.
¿Quién te ha pasado esta mierda, el Eric?
Ara aquí penso, sí que recordo un Eric que era una mica... Bueno,
sí,
no
se m'havia acudit mai, sí, fins que m'ho van dir, pues, potser és veritat.
Mm. Ostres!
Tens més germans?
Sí.
I com es diuen, es pot saber?
Es diuen Ivan.
Ivan, oh, i Déu-n'hi-do també.
Sí, Déu-n'hi-do.
És veritat.
El Iván y el Eric.
Ya viene
el Iván. Cuidado, que traen piedra. Cuidado.
¿Y el otro?
Ni a més, el Samuel.
¡Eso!
Però si són una banda d'atracadors.
Sí, sí.
I n'hi ha més, encara.
Però quants germans tens?
Sou cinc?
Som cinc.
Hòstia, Déu-n'hi-do.
Llavors tinc la meva germana, que es diu Mariana.
Bueno,
i la Sara.
La Sara, bueno. Sí, sí.
Bueno...
La Sara, el Iván,
són una mare de Déu, eh?
El Samuel, sí, sí, l'Eric.
Samuel, l'Eric, ostres.
Tots ben catalans, eh?
Sí,
però mira,
sé,
els noms... Va, sí,
això el meu pare, que era un hippie, llavors,
era hippie.
Li agradaven noms així.
I el teu pare com es diu, teu pare?
Pere.
Ah, és que...
En Pere Vergés,
Pere...
i després resulta que els fills són
una fent invents. En Pere n'ha fent invents.
La meva mare, Núria, eh? Vull dir que...
En Pere i la Núria, tu. Ah, mira. Yeah. Jo conec un Pere i una Núria que el seu fill li van posar Roger, que és el normal.
Mira. Veus? Nom ben català.
El búnquer.
La Val de... Ai, la Val. En Val, de Vilafranca del Penedès.
Val. Què?
Una pregunta.
A veure,
Abril, passa-li...
L'Abril li passarà el micròfon.
Ah, exacte, perfecte.
Tu diràs, Val.
Vale, jo anava a preguntar-vos una cosa, no sabia si dir-vos-ho pel WhatsApp o què, però ja que anava a venir us ho pregunto.
Sí, endavant, sí.
Si heu viscut el món aquest de compartir pis amb estudiants i
sí,
això.
Sí.
Perquè
tot tres,
jo,
eh?
Per fi he aconseguit sortir d'aquest món.
Ah, molt bé!
Molt bé! Bravo!
Bravo! De todo se sale,
No tinc... no tinc un duro ara, però val la pena.
Molt bé.
Molt bé.
I era perquè jo he viscut moltes males experiències, era per preguntar-vos a vosaltres si teniu alguna experiència en companys de pisos. La de la noia que va ficar el tros de carn en oli bullit.
Ja la sabem, aquesta, eh?
Això és, ja t'aviso perquè no et repeteixis, eh?
Esgarrifós.
És que l'altre que tinc d'anècdota d'estudiants no de pis no es pot explicar.
No, és veritat, no es pot. Espartac.
Tu
has compartit pis, que el teu pas per la universitat, què?
Sí, a Bellaterra.
Ah, mira, l'autònoma.
Quants éreu a casa?
Però és que era un desmadre, allò. Vull dir que els pisos aquells, no sé si continua igual,
sí,
però...
Sí, o pitjor.
Pitjor. Pitjor. Pitjor. Sí, però era horrorós, perquè vivien molts en aquell pis, però molts com... Devia ser un lloc de tres i vivien set.
Ja, sí. Això passa, eh?
I aquella pudor, no?
Sí. Els vas escollir tu, et van tocar, no, eren companys teus?
No, jo m'hi vaig afegir. És a dir, el culpable era jo. Ah. Jo venia de Mataró i, clar, era complicat, diguéssim, cada matí agafar l'autobús.
I quant de temps t'hi vas estar allà?
Vaig aguantar poc, però, clar, si van ser 4 anys, dos i mig, potser, eh?
Ostres, sí, Déu-n'hi-do, sí, eh? Sí, sí. Jo vaig conviure amb 4 persones més jo i 2 gossos molt grossos, eh? En un pis de molt petit, haig de dir. Mm.
Sí, és que acostumen a ser guarros, aquests llocs.
Home, sí, clar, perquè la gent que hi és, la prioritat és estudiar en aquell moment.
Exacte, i quan estàs molt concentrat en un sol tema, no pots, doncs la higiene no passa un segon pla.
Ara ens fiquem a fregar plats si he d'estudiar. No, sí, pot ser, clar, no pot ser. Clar. En fi, una abraçada a la gent que ens escolta des de pisos d'estudiants.
Sí, 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 i tant.
Ens queda molt poc temps, temps just perquè l'Espartac ens contesti 4 preguntes ràpides abans, sí, d'acabar.
Vinga, Espartac, a punt.
Aviam, què tenim aquí? Tu que tens experiència fent de peixeter, hi ha més crits a la peixateria o a la redacció d'un programa en directe? Endavant.
En un programa en directe.
Sí, sí, molt de nervi.
A la regia, eh?
Sí, 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 sí.
En una peixateria no es crida. Això de que les peixateres criden i que el peix fa pudor, no és veritat.
No? El peix no fa pudor.
El peix no fa pudor, cuidado.
El peix fa olor.
Fa olor de peix.
Fa olor de peix, clar.
I després tu tries si t'agrada
o no. I el crit és que això s'ha perdut molt, exacte, s'ha perdut molt el tema de cridar.
Ja no es fa allò de...
Algun intenta forçar... Sí, exacte, a la boqueria intentes forçar una mica. Hi ha alguna peixatera a la boqueria especialment que encara crida una mica, però crida poc.
Va, ja.
El concepte de cridar de peixatera s'ha perdut.
Mm-hmm. I et sap greu que s'hagi perdut?
És que a casa no vam cridar mai.
Mai,
no,
eh?
No.
Són catalans, Neus.
Ja ho sé, ja.
Casa
no
es va cridar.
No ho sé.
Estalviar-ho tot.
Clar, clar, clar.
Però TV3 se segueix cridant, eh?
Sí. Sí.
Molt nervi, TV3. Hi ha molt nervi.
Hi ha molt nervi.
Bé, si us heu quedat amb ganes de sentir l'Espartac, demà ens continuarà acompanyant al búnquer i tornarem, com sempre, a la 1 del migdia, a Catalunya Ràdio. Fantàstic. Que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu-siau. Adéu-siau. Adéu-siau.